saludem el conseller de Presidència, Francesc Homs. Conseller, bon dia.
Hola, bon dia.
Avui suspesa la declaració de sobirania del Parlament de Catalunya. Què ha canviat a Catalunya?
Des del meu punt de vista, vaja, res. Li ho dic amb totes les lletres. Nosaltres hem d'anar fent el nostre camí. No crec del que estigui passant que ens en puguem sorprendre amb res. Diguéssim, i nosaltres el que hem de defensar amb serenitat, amb arguments que els tenim i de sobres, doncs és la legalitat de les nostres accions, la legitimitat democràtica també de les nostres accions, fixar la nostra posició en aquest sentit, en relació a aquesta suspensió del Tribunal Constitucional, i pel demés, doncs, tranquil·litat i bons aliments, per entendre'ns.
Per tant, la suspensió diríem que no canvia res, només té, diríem, contingut polític i és absolutament irrelevant en acció política?
Bé, és que el que han suspès és una resolució, diguem-ne, que té només contingut polític, ho han dit per activa i per passiva. Jo estic fins i tot encuriosit perquè ens precisi el Tribunal Constitucional exactament què és el que hem de suspendre. Perquè, fixi's, ahir el Partit Popular va fer una interpretació absolutament, diguem-ne, política, no jurídica, pretenent, diguem-ne, fer-li dir a la resolució del Tribunal Constitucional allò que no deia. I fent-li dir allò que no deia, fent creure que ahir no podíem constituir una comissió d'estudi, que és el que vàrem constituir, una comissió d'estudi sobre el dret a decidir. La comissió d'estudi d'ahir es va poder constituir perquè hi ha un article del reglament del Parlament de Catalunya, que jo sàpiga està ben vigent, doncs que estableix la possibilitat de que el Parlament pugui crear comissions d'estudi sobre matèries diverses, i és el que vàrem fer. I per tant, doncs, vaja, fixi's, costa de saber entendre exactament què és el que queda suspès. A no ser que, diguem-ne, que crec que no, em permetrà la ironia del que diré ara, a no ser que ens estiguin invitant a que no puguem expressar-nos, llavors això ja seria, diguem-ne, la vulneració total i flagrant de la pròpia Constitució espanyola, que alguns diuen tant s'ha de respectar i que jo comparteixo i que nosaltres respectem escrupulosament.
Si això fos així, més valdria tancar el Parlament, no?
Bueno, és que no tindria... És que la invitació, abans es deia, em sembla, per part del senyor Barberà, no? I aquí acabes tenint la sensació que pot fer més coses, doncs, una comunitat de veïns que el Parlament de Catalunya. I això és que és bastant absurd, perquè estan arribant a un punt molt absurd, reitero. És a dir, ens estan prohibint què? Que recollim la nostra expressió, la llibertat d'expressió, la nostra voluntat política en un paper, escrit en un paper, que això és la resolució, al final és això, que no fa res més, diguem-ne, que endreçar les coses del punt de vista de quants estan a favor d'una posició política, quants hi estan en contra, no? Bueno, és que és això, no? Després, a més, quan tu et proposes, arrel d'identificar aquesta majoria que ve de les urnes, que ve del que va votar el poble de Catalunya, fer les coses d'acord amb el principi de la legalitat, que vol dir fer-les ben fetes, crees una comissió d'estudi, doncs, per mirar a veure quins instruments legals et permeten tirar endavant aquesta voluntat de poble de Catalunya que has expressat en termes també del Parlament, és que jo em pensava que això eren les regles de la democràcia, no? Expressar-te, fixar una posició, fixar un objectiu i construir-lo per poder-hi arribar, d'acord amb els instruments legals que tens a l'abast. Bueno, doncs si això no es pot plantejar, vol dir que llavors ens estaríem qüestionant el més bàsic d'una democràcia que de fet és el que empara la pròpia Constitució espanyola. Per tant, fixi's si en tenim d'arguments formals, materials, per, diguem-ne, defensar la posició del que ha fet i del que continua fent i farà la Generalitat i el Parlament de Catalunya.
Com s'ha de valorar que la primera resposta que adopta el Parlament és aprovar una comissió sobre el dret a decidir amb 106 diputats a favor dels 135?
Bueno, això ha vingut per coincidència o no, això hauríem de saber-ho del Tribunal Constitucional, per coincidència o no, el temps ha vingut junt, això, no? No és que això sigui una resposta, perquè això estava en l'ordre del dia, nosaltres no podíem saber des del Parlament de Catalunya doncs, si es pronunciaria ahir o no el Tribunal Constitucional, no podíem saber quan es va fixar això en l'ordre del dia, no? I no és que sigui una resposta, és que nosaltres hem fet el nostre camí amb una normalitat i d'acord amb els marcs legals que avui tenim. La comissió d'estudi d'ahir, reitero, es crea bàsicament perquè hi ha un article del reglament del Parlament, no una resolució que diu no sé què, no, hi ha un article del reglament del Parlament que permet crear comissions d'estudi sobre matèries diverses, no? Li posaré un exemple, potser per explicar-me un pèl·let millor, si m'ho permet. No?
Sí.
Ara fa un parell d'anys vàrem crear també en el Parlament una comissió d'estudi sobre el concert econòmic. Hi havia aleshores qui deia que el concert econòmic no hi cabia dins de la Constitució. Com ara diuen alguns també, que el dret a decidir tampoc hi cap dins de la Constitució. Però aquells que deien això aleshores, el Partit Popular, no? Bé, que hi va participar en aquesta comissió d'estudi sobre el concert econòmic. Bé, que va aportar les seves posicions i va fixar la seva, diguem-ne, els seus arguments, no? Jo el que no acabo d'entendre és que per què no es volen estudiar les coses. Simplement això, perquè ahir varen votar això. I no com una reacció, ja ho teníem previst, i a formar part, doncs, del que, vaja, del que sembla raonable a la vida fer. Tu et proposes uns objectius, els expresses, els situes, venen recollits per un aval democràtic que és el poble de Catalunya, ho estudies per veure exactament com això s'ha d'implementar, i això és el que estem fent. Si tot això no es pot fer, jo ho trobaria profundament greu, molt greu.
Si em permet un moment, conseller, és que tinc en línia el catedràtic de dret constitucional, Xavier Bosch, a qui li vull preguntar precisament sobre si el que va fer ahir el Tribunal Constitucional, que repetim que és, no diré una anomalia, però que sí que en el conjunt global del que han aprovat la resta de parlaments autonòmics històricament, no havia passat mai una circumstància com aquesta. Senyor Bosch, bon dia, moltes gràcies.
Molt bon dia.
És lògic el que ha fet el Tribunal Constitucional?
A veure, la suspensió em sembla a mi que és inevitable, perquè des del punt de vista jurídic, quan el govern impugna una resolució, que aquest és el problema, però quan diu que vol que s'utilitzi l'article 161.2 de la Constitució, de manera automàtica el Tribunal Nacional suspèn allò que s'ha impugnat. El punt controvertit és si calia admetre a tràmit aquesta impugnació, considerant que la declaració del Parlament de Catalunya era això, una declaració sense valor jurídic. El problema està en que el Tribunal Constitucional ha pres en consideració els arguments de l'advocat de l'Estat i, per tant, com a conseqüència, aquesta sí, inevitable, si s'invoca l'article 161.2, s'ha de suspendre.
I què implica una admissió a tràmit?
L'admissió a tràmit no prefigura que al final sigui la declaració d'inconstitucionalitat. L'admissió a tràmit significa que el tribunal considera que hi ha veritablement un objecte del que es pot atribuir o el que es pot atribuir una vulneració de la Constitució. No entraria dins el Tribunal Constitucional, doncs, una declaració política feta per un partit polític, i això no seria possible portar-ho al Tribunal Constitucional reclamant que fos suspès. En canvi, el dubte o el que és controvertit des del punt de vista jurídic és si el que va fer el mes de gener el Parlament de Catalunya constitueix o no una resolució o si, en canvi, és una simple declaració política. Hem de tenir en compte que en el passat, moltes vegades, com a mínim 5 o 6, si no vaig errat, el Parlament de Catalunya havia fet declaracions. I havia fet declaracions el contingut de les quals probablement no encaixaven a la Constitució, per exemple, l'assumpció del dret a l'autodeterminació. Però què havia passat? Doncs que el govern espanyol havia decidit no impugnar-ho, i és això el que ens pensàvem que passaria si repassem les reaccions del senyor Rajoy o del senyor García Margallo, dient que o no valia per res, crec citar correctament, o bé que no tenia cap efecte jurídic. Poc després, el govern va demanar un informe a l'advocacia de l'Estat i a partir d'aquí es posa en marxa la roda.
Per tant, estaríem parlant d'una sentència o d'una decisió política?
No, no. És que a mi em sembla molt important, perquè em sembla que a vegades les coses es magnifiquen. Primer, no és una sentència, no és una resolució definitiva. Hipotèticament, el Tribunal Constitucional podria acabar dient que això és perfectament constitucional. Però, si vostè em diu es tracta d'una resolució jurídica o política, miri, clar, això és una mica difícil de destriar, perquè qualsevol resolució del Tribunal Constitucional d'aquest o qualsevol altre que entra a considerar una resolució aprovada per un Parlament, doncs inevitablement, encara que no agradi, doncs això té uns efectes polítics. El que hem de mesurar, almenys des d'una perspectiva estrictament jurídica, és la qualitat de l'argumentació jurídica que el Tribunal Constitucional, aquest o qualsevol altre, aporta. Però sí, els tribunals constitucionals, les seves decisions, aquestes, qualsevol altra, ens agradi o no, tenen una connotació política. El que hem d'esperar d'un Tribunal Constitucional, evidentment, és que ens doni la raó, com és natural, no? Però sobretot, en qualsevol cas, que si no ens dona la raó, que ho argumenti d'una manera jurídicament convincent.
Ha passat mai a la història judicial espanyola un cas com aquest?
Jo, sincerament, no el recordo, però també hem de situar les coses en el seu context. La decisió d'impugnar una llei, d'impugnar aquesta resolució, és una decisió que es pren tant de la banda d'una comunitat autònoma com de la banda del govern d'Espanya, de 50 diputats o 50 senadors. És a dir, el Tribunal Constitucional mai actua d'ofici. Per tant, si es posa en marxa el procediment davant el Tribunal Constitucional és perquè algú que té la legitimitat per fer-ho ho vol posar en marxa. I, per tant, en aquest context, clar, que aquesta decisió es prengui, doncs ho hem de mesurar en relació... No mesurar, però ho hem de posar en relació amb un context. I el context és que el Parlament de Catalunya, amb una majoria clara, després d'unes eleccions, doncs decideix endegar un camí que uns aproven i altres no, cap a la constitució d'un estat propi. I probablement, fora del que és l'estricta anàlisi jurídica, això pot ajudar a entendre, no dic justificar, però entendre, que aquells que no volen que aquest camí prosperi comencin a utilitzar tots els instruments que l'ordenament jurídic els atorga, i és un ordenament jurídic que, evidentment, els afavoreix, és clar.
Senyor Arbós, moltes gràcies per haver-nos atès. Moltes
gràcies a vostès.
Bon dia. Xavier Arbós, catedràtic de Dret Constitucional, que ens ha atès aquí al món a RAC1. Continuem parlant amb el conseller Homs, que no sé si vol dir algun comentari sobre el que sentia el catedràtic de Dret Constitucional.
No, escoltava atentament, diguéssim, comparteixo el que s'ha dit.
Conseller, no és que impedeixin fer la consulta, és que impedeixen dir que la vols fer. No té ganes de tirar pel dret?
Sí, però nosaltres, el que ens pugui demanar l'ànim en algun moment donat, ho hem de saber, ho hem de situar en el context just, també, no? I fer les coses amb serenitat, una després de l'altra, amb un cert, vaja, ordenadament, perquè, a fi de comptes, això també formarà part de la nostra força, no? Utilitzar aquells instruments de manera, diguem-ne, raonable i ben utilitzats, que tenim a l'abast, fer les coses tranquil·lament. Jo crec que això, a més, són valors propis, diguem-ne, del nostre país, i no atabalar-nos-hi més del compte en tot això, eh? Veurem també exactament, com deia ara el senyor Boix, doncs quin és el desenllaç, i admeto que des d'un punt de vista jurídic estic molt encuriosit per saber exactament, doncs, quines són les argumentacions que acaba utilitzant jurídicament el Tribunal Constitucional. Nosaltres tenim una bateria ja a punt, doncs, per defensar la posició del Parlament i de la Generalitat de Catalunya, que els arguments, com deia abans, no ens en falten, i, per tant, anar fent les coses sense entretenir-nos, està clar, però, diguem-ne, en passes sòlides, que jo crec que és el que ens exigeix també la societat catalana, que és la manera que sabem fer les coses.
La idea del diàleg per part del govern català encara continua avui?
Sí, tant. Sí, escolti, jo que... amb una anàlisi més polític, ja no tan jurídic, en relació al govern espanyol, jo penso que l'atzucat en el qual estem passa per finalment encetar en un moment o un altre una via de diàleg, perquè a base d'anar recorrent, és que el Partit Popular es pensa que, doncs, per anar utilitzant una interpretació determinada de la llei, resoldrà els problemes. I els problemes no es resolen així, es resolen parlant, es resolen afrontant-los, no? I aquesta tècnica de, diguem-ne, de simplement allò que no m'agrada ho recorro sobre la base d'una interpretació molt esbiaixada, jo crec que sense fonament en aquest cas, doncs, de les regles del joc, doncs això no resol els problemes. Això que fa és incrementar-los els problemes, no? En part estem aquí...
Sí. No digui.
No, anava a dir que en part estem on som perquè algú se li va ocórrer recórrer l'Estatut.
I anar colpejant a base de recollir signatures per a les ciutats, els carrers i les places de l'estat espanyol, i d'anar situant les coses. I en part estem aquí per allò, perquè, escolti, alguns defensàvem doncs, que l'Estatut votat pel poble de Catalunya era una eina que ens podia donar un recorregut important per una bona colla d'anys, i així ho vàrem defensar. I així ho va votar, més a més, el poble de Catalunya. Aleshores, aquella obsessió del Partit Popular de no acceptar doncs, el resultat del que havia votat el poble de Catalunya i d'anar doncs, forçant una interpretació jurídica i forçant les, que al final les coses ens han portat on som, no? I jo crec que ells haurien de fer en aquest sentit una certa reflexió, si volen, un dia, i mirar a veure si tot això es pot afrontar des del punt de vista del diàleg i no d'anar posant recursos a tot arreu, perquè els recursos ja es veu que no paren al poble de Catalunya. I aquí a Catalunya ens podem equivocar en moltes coses, però el que no faran és aturar la voluntat del poble de Catalunya, com s'ha vist en aquests últims 2 anys. No?
Són les 9 i 8 minuts. De seguida, Jaume Barberà, Vicent Sánchez, Gonzalo Bernardos, amb preguntes amb el conseller. Li demano brevetat a tothom, les preguntes i les respostes, sisplau. Parlava fa uns moments de bateria de respostes. Quina seria aquesta bateria de respostes que prepareu?
Bueno, ho hem d'acabar de configurar els serveis jurídics del Parlament, particularment, però fixi's, tant des del punt de vista formal del que és una resolució per part del Parlament de Catalunya, de què representa una resolució, quina diferència entre una resolució política i quina diferència hi ha entre una resolució que comporta l'aprovació d'una llei. Coses molt òbvies, molt bàsiques, però que són prou diferents des del punt de vista material. És a dir, la resolució del gener aprovada pel Parlament de Catalunya doncs, que feia referència a la sobirania del poble de Catalunya, doncs, de fet està inspirada en un article de l'Estatut on es diu textualment, llegeixo, els poders de la Generalitat emanen del poble de Catalunya. Més definició d'on ve la sobirania, impossible, no? I dèiem també en la resolució del Parlament de Catalunya que ho faríem respectant el principi de legalitat, que és el que també diu l'Estatut, que aquests poders que emanen del poble de Catalunya s'han d'exercir d'acord amb les lleis. Per tant, arguments formals, arguments materials, no? Doncs hi són, i és el que posarem en valor.
Dues preguntes més per acabar, i segueixen els tertulians conversant amb el conseller. Avui llegeixo al País que el president d'Extremadura ha desafiat a Rajoy en rebaixar l'IVA del 21 al 13%, l'IVA cultural. Del 21 al 13%, cosa que en un país normal hi hauria de passar. Com a mínim rebaixa, com a mínim el 13%. Per què no es tira pel dret també a Catalunya?
Bueno, a Catalunya nosaltres no tenim un model de finançament que ens entrin els diners a xorro, m'entén què vull dir? I per tant nosaltres no ens podem permetre el luxe de fer aquestes coses, i a més fins on jo sé la capacitat normativa sobre l'IVA tampoc la tenim, tampoc la té el senyor Monago, no sé com ho farà. Suposo que va ser de donar subvencions, però nosaltres, lamentablement, no tenim capacitat normativa respecte a l'IVA, avui per avui. Ja sap, tot això són aquelles coses que volem canviar alguns, no? Però, suposo que si el senyor Monago pot començar a donar subvencions a tort i a dret és perquè té un model de finançament que es va fer en l'última època del senyor Zapatero, que li permet disposar d'uns diners que no en deu saber què fer. I, per tant, es pot permetre el luxe de fer el que els altres, doncs, és evident que no podem fer, no?
I l'última. Avui les notícies van des de la resolució del Tribunal Constitucional d'admetre a tràmit la demanda que feia el govern d'Espanya. Una, hi ha el cas de la Clara Ponsatí, que és aquesta catedràtica de la Universitat de Georgetown, que ha estat apartada de la seva càtedra per donar unes opinions en una televisió com Al Jazeera. Tenim el problema del català i de la llengua de l'Aragó. Tenim l'aldarull organitzat amb Telemadrid, que no retiren el vídeo de la web del seu canal sobre el nazisme i el catalanisme, però en canvi hi ha gent que es queixa del reportatge de TV3 de la Maria Dolors Genovès. Això tot passa avui. Tot passa avui. No té la sensació de que hi ha molta gent que ja ha començat a dir prou d'una vegada i que és impossible entendre's amb ningú?
Sí, i tenim 900.000 parats. Tot passa avui i també aquests 900.000 parats. I dic això perquè tot junt ens fa dir alguns, en el sentit de cap on hem de situar les coses, després d'haver-ho intentat. Jo mateix vaig participar d'un pacte de l'Estatut, com ho deia abans, no?
d'haver intentat resoldre les coses doncs, per la via del diàleg i de l'encaix dins de l'estat espanyol, doncs en alguns ens porta a dir que en aquest context, que en aquestes condicions, que amb 900.000 aturats, que amb tot això que vostè deia que passa avui com a il·lustració, no? Doncs, vaja, que hem de fer tot allò que tinguem a l'abast per assolir l'objectiu d'un estat propi. Vaja, em sembla que resulta evident, no?
Aviam, Jaume Barberà, breument, sisplau, us ho demano.
Bon dia, conseller. Ja que ens demana brevetat, en Jordi, diu fer tot el que convingui per tenir o tots els objectius a l'abast per aconseguir un estat propi. Davant d'això, davant del que vostè acaba de dir, conseller, aviat hi haurà unes eleccions al Parlament Europeu. Jo li pregunto si vostè estaria d'acord o treballa o fan el que s'ha de fer per aconseguir una llista unitària al Parlament Europeu.
Bé, jo ara no estic en condicions, li seré molt franc, segurament no li agradarà el que li contestaré, però jo ara no estic en condicions de respondre aquesta pregunta en aquest moment.
D'acord, una altra, conseller. Disculpi. Vostè creu que en aquesta situació en què vivim, on des de Madrid se'ns ofereix sotmetiment o asfíxia, el millor que podria fer Catalunya és intentar aconseguir un govern de concentració?
Ho hem plantejat, de fet ho hem plantejat i hem dit que no deixarem de plantejar-ho en cada ocasió que tinguem. Ara vostè me'n dona una i ho reitero, un govern de concentració, un govern que assumi el màxim de forces possibles, perquè és evident que entre la combinació, diguem-ne, de la pressió constant del govern espanyol, més que pressió, s'asfixia, i la pròpia situació de crisi econòmica i social que patim, doncs la combinació d'això requeriria un govern de concentració, ho hem dit per activa i per passiva, i ho mantindrem i en donem els arguments, i a més a més hem vist casos propers a la nostra ubicació geogràfica, Alemanya, doncs que quan s'han fet governs de concentració, que han requerit sacrificis per tots els partits que hi han participat, òbviament, però que han acabat donant resultats positius.
Vicent.
Bon dia, conseller. Vostè recorda quan la sentència del respecte a l'Estatut d'Autonomia, el que es va comentar en aquell moment de dels membres que integraven i de com se decidien o com es prenien les decisions dins el Tribunal Constitucional. I crec que moltes vegades estem condemnats a repetir la història perquè no la recordem. Vull dir, em fa l'efecte que ara també caldria fer o donar una ullada al Tribunal Constitucional i dir qui és cada un dels ponents que hi ha ahí dins, qui els ha posat i, a més, com es prenen les decisions en un òrgan que va estar molt qüestionat arran de la mutilació, per dir-ho així, de l'Estatut.
Bueno, sí, però no sé exactament per què m'ho diu.
Sí, no, li ho dic perquè és que ara, una vegada més, sembla com si estiguérem esperant un miracle, o una vegada més sembla com si, no dient res d'això, també des del govern de Catalunya, s'acceptara, per dir-ho així, el principi de legalitat aplicat a un tribunal que ha estat qüestionat 10.000 vegades. Jo crec que en aquests moments també el govern de Catalunya hauria d'explicar quina és la composició actual del Tribunal Constitucional i com es prenen les decisions. Perquè si no sembla que estiguem una altra vegada, clar, això ho van dir, també el govern ho va dir després d'aquell moment de la sentència de l'Estatut. Sembla que estiguem condemnats a tornar a repetir tot el procés contra una instància que més o menys ja sabien com funcionava.
D'acord, ara potser ho entenc millor. Diguem-ne, com està composat el Tribunal Constitucional
i com es pren allà dins les decisions?
Com es prenen les decisions, doncs també és el que acaba de vostè d'escriure. El que passa que nosaltres, jo crec, i això és el que ens ha anat, diguem-ne, sumant voluntats a dins de Catalunya, nosaltres el que hem de fer des de Catalunya estem obligats a fer, encara que identifiquem que ho fem davant d'un Tribunal Constitucional que, vaja, que està més ple de defectes que de virtuts, doncs nosaltres, això no ens ha d'impedir fer les coses el més ben fetes possibles, amb els arguments i explicar-los el millor possible, doncs que tenim a l'abast, amb els arguments que tenim a l'abast. Perquè nosaltres igualment hem d'actuar davant d'aquest Tribunal Constitucional, igualment hem de presentar els nostres arguments, hem d'intentar forçar, perquè en el camp de la política, reitero, que jo crec que les coses doncs podrien abordar-se d'una manera diferent, a base d'anar interposant recursos, jo crec que a la vida les coses no resolen, i nosaltres aquesta predisposició al diàleg doncs la hi mantindrem fins al dia del judici final, si m'ho permet dir així col·loquialment, no? I això és el que fixis que acaba aglutinant gent doncs que, miri, el reportatge que abans comentava el senyor Basté, no? Que van passar a TV3,
una de les coses que a mi em va cridar molt l'atenció d'aquest reportatge és que la majoria dels que hi participaven i dels que es manifestaven o s'intuïa que es manifestaven a favor d'un estat propi, era gent que no havia mantingut aquesta posició fa uns anys enrere i han anat evolucionant cap aquí. No per res, sinó perquè l'estat espanyol no ens dona recorregut en aquests moments i la política espanyola tampoc. I, per tant, en la mesura que això és així, hi ha gent que va decantant. I perquè això vagi decantant, nosaltres des de Catalunya, els que tinguem responsabilitats, els que sigui en cada moment, doncs hem de fer bé les coses, defensar-les amb els arguments, explicar què diuen les lleis, les regles del joc, seguir-les, complir-les, defensar-les, encara que a l'altra banda hi hagi gent que això en faci un mal ús.
Gonzalo Bernardos, per acabar.
Jo, molt ràpid, tres preguntes molt senzilles. La primera, quines possibilitats creu que en l'estat actual d'enfrontament hi ha que Catalunya tingui la possibilitat d'incórrer en un dèficit del 2,1%?
Doncs mira, això depèn de la decisió que pugui prendre el govern espanyol, no pas nosaltres. Ja m'agradaria que depengués de nosaltres.
Sí, però diguem que no s'estan esforçant massa, perquè estan posant molt per sobre el tema de la sobirania, del tema econòmic. Bé, però ja m'ha respost.
No ho comparteixo. Nosaltres no posem per sobre una cosa i l'altra, les posem juntes. Ara, esclar, si vostè el que em diu és que perquè puguem aconseguir no sé què, nosaltres ens hem de vendre l'ànima al diable, ja li ho dic que no ho farem.
Va.
Això no ho farem.
Segona.
Explico què vull dir.
Jo no sé si...
Ni es pot demanar, perdoni, ni es pot demanar ningú. Mai es pot demanar a ningú que un es vengui la pròpia dignitat.
Segona.
Es pot demanar.
Home, miri, jo, la Junta d'Extremadura baixa el que és l'IVA cultural, que en aquest cas dirà té diners, val. Però l'Ajuntament de Barcelona, que és el que és de Convergència i Unió, dona incentius als emprenedors. La Generalitat, amb el Mas Collell, no se sap on està ni el que fa. No, per no saber, no s'ha fet ni un pressupost. Però bueno, segona pregunta. Jo no sé si vostè és conscient de que hi ha pànic entre els treballadors de la Generalitat, entre els funcionaris de la Generalitat, perquè el rumor que surt d'uns i que van altres és que vostès tenen planificat reduir l'altra paga extra, que ara ja han tret una paga als funcionaris de la Generalitat, per cert, l'única autonomia que ha tret la paga, abans de saber els objectius de dèficit, i que és possible que treguin una altra, en aquest cas diuen mitja. Vostè es compromet que això serà impossible?
Miri, escolti, jo que no comparteixo del rerefons del seu anàlisi és com si nosaltres a Catalunya, el que no podem acceptar des de Catalunya, jo crec que estaríem cometent un grau error, és acceptar que nosaltres som culpables. Nosaltres no som culpables, els catalans no som culpables del que passa en relació doncs, aquests aspectes arbitraris que aplica el govern espanyol. No en som. I aleshores, si nosaltres acceptéssim que som culpables i com a conseqüència acceptar aquesta culpa, doncs deixéssim de plantejar aquelles coses que legítimament ens correspon plantejar com a poble i que són mínimes, doncs sap què passa? Que ens portaria a un empobriment aleshores ja total, absolutament i total. No? Per tant, jo, al fons del seu anàlisi, que és presentar les coses talment com que això ens passa perquè hi ha una mena de veleïtats, no sé quines, doncs, i d'agendes que porten les coses cap aquí, que és el discurs que, vaja, que alguns poden plantejar fer, però passa que això, diguem-ne, ni s'ajusta a la realitat, ni crec que pugui ser assumible, perquè reitero, aquí l'únic responsable de que nosaltres no podem pagar les 14 pagues extres és el govern espanyol i la seva arbitrarietat i els diners que ens deu. I així les coses pel seu nom.
Escolti, liquidi el Consell Comarcal.
I de dir-ho públicament perquè és així, perquè quan et deuen 8.000 milions d'euros, tu no pots assumir que no pots pagar per culpa teva. És perquè et deuen 18.000 milions d'euros que nosaltres no podem pagar puntualment. Quan tu estàs sotmès a un model de finançament tremendament injust, que ens treu una quantitat de recursos ingents dels que paguem entre els catalans i les catalanes i no ens els tornen, doncs tu no pots dir que això és culpa dels mateixos catalans i catalanes. No? I aquest rerefons jo li haig de dir, diguem-ne, amb tota l'honestetat i amb tota la claretat, que no el comparteixo en absolut.
Val. Lo que veig és que el que són funcionaris de la Generalitat han de patir perquè no m'ha negat que li puguin retallar una paga extradicional o mitja paga extra. Tercera, hi ha una enquesta...
Disculpi'm una cosa. No em faci dir el que no he dit. M'explico què vull dir? No, aquests recursos dialèctics amb rigor i amb honestedat no es poden utilitzar. No em faci el que li he dit. Jo, a propòsit del rerefons del que vostè deia, i a més ho he situat en aquest punt, he fet la meva reflexió, però no em faci el que no he dit.
Sí, però vostè no ha desmentit el que jo he dit. No ha assegurat que no hi haurà més retallades per la funcionalitat de la Generalitat. Me l'assegura que no hi haurà més?
Jo li faig una reflexió de fons perquè a mi em sembla que el rerefons de la seva intervenció respon a un equívoc, que és presentar aquell que és víctima com a culpable. I això no només no ho comparteixo, sinó que em sembla un profund error.
Val. Tercera i darrera pregunta. Hi ha una enquesta de la que tothom parla però que ningú treu, que Convergència i Unió perd els 40 escons, fins i tot diuen que dels 35 i li supera Esquerra Republicana. Si això és veritat, vostès creuen que seguir amb l'actual política és beneficiós, ja no pel país, sinó per la coalició?
Primer, jo no he vist cap enquesta que digui aquest resultat, cap ni una. Segon, li diré una cosa, també amb tot honestetat. Nosaltres, amb tots els errors que vostè vulgui, perquè qualsevol obra humana conté i incorpora errors, nosaltres estem centrats en servir el mandat del poble de Catalunya del dia 25 de novembre. No estem centrats en defensar la posició exclusiva...
Un mandat que li fa baixar vots.
Doncs escolti, és el mandat del poble de Catalunya. Jo ja li dic, aquesta enquesta ni l'he vista ni existeix, almenys de les que jo hagi pogut veure, ni em consta, i les que jo pugui... diguem-ne, manejar, li ben asseguro que no estan ni de tros en aquests números que vostè descrivia. Però li reitero, el nostre capteniment, més enllà de si hi ha desgast o no per part de Convergència i Unió, jo crec que, a més a més, el que s'ha d'exigir qualsevol governant, doncs és estar al servei del mandat del poble de Catalunya i no tant pendent de la pròpia formació política o de l'interès partidari. Nosaltres ens ho prenem així. I fins ara li dic una cosa, sap què passa? Que durant 30 anys això sempre ens ha funcionat. Sempre. I aquí estem.
Conseller, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i fins molt aviat. Bon dia.
Gràcies.